Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Mireia Sanz.
El confinament s'acabarà durant una hora i a partir d'aquest diumenge pels infants de menys de 14 anys. Un nou canvi de realitat en el marc de la crisi sanitària del coronavirus que ha portat a l'Ajuntament de Sabadell a posar en marxa un seguit de mesures. S'incrementarà la neteja dels grans parcs de la ciutat, com ara el Parc Catalunya, el Parc de Can Gambús o el Parc Central, entre d'altres, i es potenciarà el tancament dels parcs infantils, tal com explica l'alcaldessa Marta Farrés.
Bàsicament, tornar a reforçar totes les zones de jocs infantils perquè no s'hi pugui entrar, perquè evidentment pot ser una zona de contagi, per tant no es deixa que aquests infants utilitzin aquestes zones de jocs, per tant tornar-les a senyalitzar bé doncs, perquè la gent no hi entri. També reforçar tot el tema de neteja. Sabeu que el tema doncs, del contacte és un dels elements doncs, perquè aquest virus es transmet i per tant netejar tot el que són papereres, bancs, branes, és a dir, tots aquells elements que es puguin tocar i per tant doncs, fer aquest pla de neteja doncs, de forma molt, molt més intensiva.
A més, es reforçarà la senyalització i el control a la ciutat per garantir que es compleixen amb els requisits de l'estat d'alarma. La policia municipal també repartirà fulletons informatius explicant com s'han de fer aquestes sortides i com s'ha de fer el retorn al domicili. De fet, el doctor Valentí Pineda, pediatre del Taulí, president de la Societat Catalana de Pediatria, ha explicat al Notícies Migdia de Ràdio Sabadell que el que cal de cara al retorn a la normalitat és sobretot tenir sentit comú.
És la primera vegada que estem vivint una pandèmia d'aquesta magnitud, i això sí que ho comentàvem al començament, i realment parlar d'experts sobre aquest tema de desconfinament de nens i saber l'estona, la distància, etc., en principi és bastant agosarat. El que ha estat el sentit comú ens diu això, poder 20-30 minuts era massa poc, perquè entre que surt, arregles el nen, li posa la mascareta, etc., etc., tanquem les mans i tal, i podria haver passat una bona estona.
La mesura també es veu amb bons ulls des de la Plataforma per la Infància, que considera molt important la sortida dels infants, especialment dels més petits. I és que els experts asseguren que els efectes psicològics del confinament afecten 4 vegades més els nens que no pas els adults. De seguida els escoltarem a tots ells, però al Notícies Vespre d'avui us explicarem d'altres coses, com per exemple que la UGT denuncia una manca de recursos a les residències de gent gran i la precarietat en què treballen els seus professionals. De fet, el secretari general de la UGT al Vallès Occidental, José Luis Fernández, destaca que les plantilles estan treballant en una condicions nefastes i fins i tot amb impagaments.
Claro, al estar trabajando directamente con personas infectadas, terminas infectando tú. Esa persona termina estando de baja y
hola,
no se sustituye por otra persona nueva. Entonces las cargas de trabajo se están multiplicando por mucho. Si a esto ya le añades la precariedad con la que trabajaba anteriormente, pues la situación es insostenible. Y luego nos estamos encontrando con alguna situación ya que es, delirante, ¿no? Que además de que te has infectado, que tienes que coger la baja y quedarte en tu casa, no le están pagando ni siquiera el salario. Pues mira, porque hay direcciones en algunas residencias pues que está por delante el negocio, ¿vale? Antes que el servicio y que el salario de las trabajadoras.
Una situació que Fernández assegura que ha portat a la Inspecció de Treball a visitar diferents residències per revertir aquesta situació. El sindicat demana més coordinació entre les administracions. Tancarem el Notícies Vespre avançant-vos els continguts que us oferirem la setmana vinent a Ràdio Sabadell a l'Instagram, en la que serà la darrera setmana dels sabadellencs Fem Coses. Hi haurà espai per l'estilisme de la Silvia Oceda, la dansa de l'Escola Dansa Bots o el menjar saludable. Aquestes i més notícies us les explicarem a la pròxima mitja hora. Ho farem amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
4 minuts per sobre de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. Fixant-nos en la previsió meteorològica que ens ofereix des del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Abel Flores, bona tarda.
Hola, què tal? Avui tenim aquest dia primaveral, amb un matí dominat pel sol, pràcticament arreu del territori, amb una temperatura que va pujant i força durant les hores centrals de la jornada, especialment a comarques de Ponent, on poden superar a primera hora de la tarda els 25 graus, i també amb creixement de nuvolades, que durant les properes hores aniran a més, ja han començat a créixer, però s'han de reproduir amb més intensitat en zones del Pirineu, Prepirineu, també altres zones de muntanya, sobretot del nord del país, i deixar escapar alguns ruixats en àrees especialment del Pirineu, Prepirineu, però també de forma més local en d'altres zones de muntanya, com dèiem, de la meitat nord, o també fins i tot a l'àrea del massís del Port pot haver-hi durant la tarda alguns ruixats. Localment podran anar al Pirineu i al Prepirineu, sobretot acompanyats d'alguna tempesta, i no descartaríem també fins i tot d'alguna petita calamarsa. Tot plegat, com dèiem, amb un ambient suau durant les hores centrals de la jornada i de cara a aquest proper cap de setmana pocs canvis, matins més tranquils i durant la tarda amb nuvolades en zones de muntanya del nord que poden deixar alguns ruixats. És tot de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel, bona tarda. I pel que fa a l'estat de les carreteres catalanes, el que us vam explicar, i segons informa el web del Servei Català del Trànsit, és que no hi ha complicacions a la xarxa viària més pròxima a la ciutat. Sí que segueixen algunes incidències en alguns punts de la xarxa viària catalana, encara derivades dels problemes relacionats amb el temporal que ens ha afectat aquesta setmana, en despreniments o esfondraments en alguns punts i en alguns punts doncs, de la xarxa viària catalana. 6 minuts passen per al punt de les 7. L'Ajuntament reforçarà els serveis de neteja i control de l'espai públic, coincidint amb la sortida dels infants al carrer aquest diumenge. El pla especial preveu reforçar la neteja dels grans parcs de la ciutat, com per exemple el Parc Catalunya, el Parc de Can Gambús, el Parc Central, el Parc de la Romeua o el d'Odesa, entre d'altres. Un dispositiu que s'assuma a la neteja de l'espai públic que es du a terme les últimes setmanes, sobretot desinfectant els exteriors dels centres sanitaris, les marquesines, les estacions de transport públic o les residències de gent gran. De fet, aquesta mateixa tarda, l'empresa concessionària del servei Esmatsa ja s'ha posat en marxa amb aquesta neteja especial dels parcs i les places. En dona més detalls l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Bàsicament, tornar a reforçar totes les zones de jocs infantils perquè no s'hi pugui entrar, perquè evidentment pot ser una zona de contagi, per tant, no es deixa que aquests infants utilitzin aquestes zones de jocs, per tant, tornar-les a senyalitzar bé doncs, perquè la gent no hi entri. També reforçar tot el tema de neteja. Sabeu que el tema doncs, del contacte és un dels elements doncs, per a què aquest virus es transmet i, per tant, netejar tot el que són papereres, bancs, branes, és a dir, tots aquells elements que es puguin tocar i, per tant, doncs, fer aquest pla de neteja doncs, de forma molt, molt més intensiva.
D'altra banda, reforçarà la senyalització i el tancament de les zones de joc infantil, ja que no es poden utilitzar, malgrat que els infants puguin sortir al carrer. També s'incrementarà el control i la vigilància perquè no s'utilitzin aquests espais, així com els equipaments esportius ubicats a la via pública, com per exemple aparells de gimnàstica, l'skate park, les cistelles i porteries o les taules de ping-pong. De forma paral·lela a aquest pla especial de cara al diumenge, l'Ajuntament també està elaborant un document on s'avança el desconfinament de la ciutat. L'alcaldessa ha detallat que el text preveu tres escenaris per les pròximes setmanes.
Un escenari doncs, molt, molt pessimista, que seria doncs, que realment el desconfinament durant molt temps continuem com fins ara. Un escenari més intermig, que creiem que és el que acabarà sent, que és aquest desconfinament desaccelerat, on podrem anar tenint a poc a poc doncs, que es puguin anar recuperant activitats. I finalment doncs, un escenari també que jo crec que hi acabarem arribant, però de forma molt més llunyana, doncs, què és el que passa quan s'obri una mica més aquest desconfinament i què és el que passi quan es puguin garantir que s'obrin equipaments, però sense que hi hagi doncs, molta gent en aquests espais, no? I per tant s'estan fent aquests tres escenaris.
En qualsevol cas, aquestes previsions que contemplen tant el desconfinament concret dels treballadors municipals com de tota la ciutat en general quedaran sempre supeditades al criteri que es decideixi des del Ministeri de Sanitat espanyol. Una Marta Farrés, que també ha contestat a una iniciativa del grup municipal de la Crida, que proposava tancar l'eix central pels cotxes perquè d'aquesta manera els infants tinguessin més espai per passejar. L'alcaldessa defensa que aquesta mesura propiciaria que nens i nenes es concentressin tots en un mateix espai i que, per tant, això provocaria més contagis. Però com és aquesta proposta dels anticapitalistes? La repassem amb l'Helena Molís. Bona tarda.
Bona tarda. La Crida per Sabadell rescata un dels projectes de l'anterior mandat per aplicar-lo a partir de diumenge, dia en el que els infants podran començar a sortir al carrer. Nani Valero és portaveu de la Crida.
En el mandat anterior, diverses vegades a l'any, per la salut, així es va tallar tot l'eix central, que és la proposta en concret, que nosaltres fem, tallar des de l'Avinguda de Matadepera fins a la Creu de Barberà, tot l'eix central, i que aquests espais esdevinguin espais pels vianants, per les famílies, per la canalla, perquè pugui córrer, saltar i jugar, que és el que han de fer.
Una proposta que encara no ha obtingut resposta del govern municipal. Des de l'inici de la crisi sanitària, la Crida ha denunciat una falta de comunicació i participació per part del govern municipal i reclamen un cop més una taula de gestió conjunta entre partits municipals i agents socials de la ciutat.
Venim reclamant des de fa diverses setmanes crear una taula de ciutat, un espai de treball per per compartir propostes, compartir objectius, compartir accions, i es quedem molt circunscrits a les juntes de portaveus. Vam fer una dilluns passat, en tornarem a fer una altra demà, però és de cara al ple de la setmana que ve, i urgeix tenir espais en els que es puguin posar damunt de la taula les diferents visions de la ciutat, les diferents necessitats, i trobar mecanismes conjunts per adaptar-nos a aquesta nova situació en benefici de la ciutadania.
El pla ja ha comptat amb una resposta. Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell, ha acceptat la proposta de la Crida, però els ha reclamat que tinguin en compte la xarxa d'autobusos que passa precisament per l'eix central. Valero defensa que ja han pensat en això i que compten amb un nou pla de redistribució dels autobusos sabadellencs.
I com veuen els experts al desconfinament? Doncs el doctor Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria, creu que és un bon moment i avala el pla del govern espanyol, i ho fa just 10 dies després de declarar que aquesta mesura encara havia d'esperar. El pediatre del Taulí considera que ara s'han donat les condicions idònies per poder-la tirar endavant. La més important, s'han estabilitzat els nous contagis de coronavirus, malgrat que fa 10 dies de la fi del confinament total. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Tot i veure amb bons ulls que els nens surtin de casa a partir d'aquest diumenge, Pineda també recorda que cal fer-ho prenent unes mínimes mesures de seguretat.
Cal tenir en compte les famílies, és que han de mantenir les mesures d'aïllament, distanciament de 2 metres, algú diu que idealment 2 metres, hasta 1,5 metres, si no és impossible. Si és possible i el nen ho tolera, a partir dels 3 anys ja posar mascaretes i intentar pensar d'on traurem les mascaretes per nens, que serà difícil, i després d'alguna manera rentar les mans abans de sortir de casa. I amb això, en principi, tenim protegit.
En aquest sentit, ha recordat que els nens acostumen a tenir clíniques lleus. Tot i això, sí que poden transmetre el virus, amb la qual cosa no considera adequat el primer anunci impulsat pel Ministeri de Sanitat, que, recordem, permetia als menors acompanyar els pares al supermercat o a la farmàcia.
Ho deia perquè els pares probablement no sortissin 2 vegades al dia, una vegada per anar a comprar i a les farmàcies i una segona vegada per acompanyar els nens, ¿vale? O que sortissin els nens, ok? Clar, això el sentit comú, quan es va plantejar, de seguida va ser que no podia ser. D'entrada, podria semblar certament lògic que sortís menys la gent a casa, però realment deixar nens petits de 3, 4, 5, 6 anys a dins del supermercat, una farmàcia, quan ja toca coses, els pediatres primer, i gent que tampoc és pediatre, va començar a dir que era una idea que no era correcta.
En tot cas, el pediatre ha afirmat que aquestes sortides breus al carrer seran especialment beneficioses per als infants, però de cap manera, diu, són obligatòries.
Que no és obligatori sortir, ¿vale? Ningú obliga a sortir. Pensem que segons certes unitats familiars, amb domicilis petits, amb pocs metres quadrats, en principi és interessant pues sortir per airejar els nens, perquè els nens puguin fer una mica d'exercici, no estiguin tot el dia a casa, etcètera, no? Però no és obligatori sortir. Hi ha gent que té una esplèndida piscina, uns parcs fantàstics o uns patis fantàstics a casa i no fa falta sortir.
Pineda reitera que el confinament no suposarà una experiència traumàtica per als nens ni tindrà efectes permanents en la seva salut.
Aquesta és la visió del president de la Societat Catalana de Pediatria, que comparteix la Plataforma per la Infància. L'agrupació està satisfeta per la sortida dels infants al carrer, especialment els nens menors de 6 anys, que és perquè els efectes del confinament poden ser més importants psicològicament. Ara bé, demanen que es posi fil a l'agulla per permetre que els adolescents puguin sortir al carrer l'abans possible. La Plataforma per la Infància celebra la decisió del govern espanyol de fer marxa enrere en la proposta de permetre que els infants poguessin sortir al carrer, però només per acompanyar els seus pares a comprar. El seu director, Ricardo Ibarra, considera que poder passejar és bo. De fet, assegura que més de 4 milions i mig de criatures viuen en llars de menys de 60 metres quadrats i convivint amb moltes persones. Ibarra assegura que sortir al carrer és sobretot però positiu pels més petits.
Son los que menos comprenden la situación que están viviendo psicológicamente, que menos lo entienden, y los que más necesitan ese pequeño ejercicio físico y esa vuelta a la normalidad. Son los que más afectados están en ese cambio radical de sus rutinas. Los niños, pues eso, de 3, 4, 5, 6 años, no entienden qué está pasando, han visto un cambio muy, muy grande en su día a día, en lo que suele ser sus rutinas diarias, y necesitan también ese pequeño movimiento y ejercicio físico de salir de casa, especialmente en aquellos lugares donde están tremendamente hacinados o en pisos muy pequeños.
Ara bé, Ibarra creu que quan el desconfinament i sobretot les dades sanitàries ho permetin, seria bo que els adolescents poguessin començar a sortir al carrer.
Habrá que ver qué tal funciona y sobre todo que poco a poco también se pueda ampliar a otro tipo de colectivos como pueden ser los adolescentes y a lo mejor habrá que valorar, como lo hemos dicho el gobierno, pues plantearlo de una manera territorializada, ¿no? En aquellos lugares donde la epidemia no esté pegando tan fuerte y se den las condiciones, empezar a flexibilizar esa salida, por lo menos, aunque sea limitada, para esa salud mental de todo el mundo.
Ibarra demana al govern espanyol que editi una guia clara que detalli quines són les excepcions que no es puguin adaptar a aquestes mesures, com ara les famílies monomarentals, les famílies nombroses o els centres de menors.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Un quart de vuit del vespre, el comitè d'empresa d'ESMATS denuncia que l'empresa decideix unilateralment la protecció pel coronavirus i, a més, el resta drets. Si bé confirmen que el protocol d'actuació contra la Covid-19 s'ha anat modificant al llarg d'aquests dies, asseguren que per la seva elaboració no es va comptar ni amb ells ni amb el Comitè de Seguretat i Salut, un fet que diuen és il·legal. A més, creuen que el protocol permet detraccions de drets bàsics i essencials per als treballadors, com ara impedir-ne l'esmorzar o la dutxa, un fet que els obliga a marxar amb la roba de treball posada i que consideren que posen risc també els seus familiars. L'òrgan representatiu dels treballadors diu que els toca sortir a fer la feina sense poder complir el distanciament en els vehicles ni tampoc disposar dels equips de protecció adequats, havent d'allargar l'ús de mascaretes o reutilitzant materials. L'Ajuntament, per ells, no ha comprovat sobre el terreny l'aplicació del protocol. Pel que fa a la reorganització del servei, el comitè opina que només s'haurien d'estar prestant serveis essencials. A més, denuncien que ESMATS els demana un consentiment firmat del comitè a la renúncia de drets, com ara la dutxa, cosa que, si no accepten, farà que es torni a la jornada ordinària. El comitè acusa els directius de mirar pel benefici d'ESMATS i el seu i creuen que tot plegat agreujarà la negociació del conveni col·lectiu que fa més d'un any que està oberta. I no deixem l'àmbit sindical perquè més de 2.000 persones han mort en residències geriàtriques de l'àrea metropolitana de Barcelona des de l'inici de la pandèmia, mentre que hi ha confirmats més de 9.100 casos positius en aquests mateixos centres. Unes dades que posen de manifest la delicada situació que viuen aquests equipaments per la crisi del coronavirus. Davant d'aquesta situació, la delegació vallesana de la UGT ha demanat una intervenció en els geriàtrics per part de Salut i de la Inspecció de Treball. Núria García, bona tarda. Què volen exactament?
Bona tarda, Mireia. La intervenció de la conselleria encapçalada per Alba Vergés hauria de servir per garantir que tots els infectats per la Covid-19 que es detectin en residències siguin traslladats a hospitals, si així ho requereixen. Per la seva part, la Inspecció de Treball hauria de vetllar per garantir els drets laborals dels treballadors dels geriàtrics. José Luis Fernández, secretari general de la UGT a la comarca, ha assegurat que la situació a les residències de gent gran és ara mateix molt precària.
El nivell de detenció i la càrrega de treball s'ha multiplicat per molt. ¿Vale? En algunas residencias hay dificultad para poder tener los equipos de protección individual. De hecho, hay aquí en Sabadell, por ejemplo, la Protección Civil es la que se está dedicando a repartir más mascarillas y guantes y demás para que se puedan proteger las trabajadoras.
Per això, Fernández insta a totes les administracions a treballar plegades per posar remei a aquesta situació.
Que se visibilice este problema, ¿vale? Que se ponga en valor, que nos concienciemos de que las trabajadoras del servicio sociosanitario son las grandes protegidas, las grandes invisibles y las grandes precarias de estos servicios y solicitamos a las administraciones que se coordinen a los niveles que sea. Nosotros no queremos poner la llaga, o sea, el dedo en la llaga de ninguna administración en concreto. Aquí jo crec que tots tenim una certa responsabilitat.
El secretari general de la UGT també ha denunciat l'opacitat amb què de vegades actuen les direccions dels centres i assegura que moltes de les queixes que els arriben ho fan a través dels familiars dels usuaris.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
I atenció a aquesta història que us expliquem tot seguit. Un grup de 35 veïns i veïnes de la ciutat s'han coordinat sota el nom de Bates a tot drap i ja han confeccionat fins a 400 bates i incomptables mascaretes per a centres sanitaris i sociosanitaris de Sabadell. La iniciativa neix fa un mes i mig, quan en veure la manca de material que patien els centres com el Taulí, aquests sabadellencs decideixen posar-se en marxa i comencen a confeccionar. Carolina Monte, una de les impulsores de tot drap, explica que diferents empreses tèxtils de la ciutat els han entregat teles per confeccionar epis, bates i gorros quirúrgics, una confecció que ha comptat en tot moment amb la col·laboració de l'Hospital de Sabadell.
Tenim un justificant del Parc Taulí per poder moure el material i així també quan està confeccionat pues anem a buscar-ho a les cases d'aquesta gent que està cosint.
I precisament al Taulí van ser els primers en rebre els materials confeccionats per aquests voluntaris, però actualment ja són molts els sabadellencs que se n'han beneficiat.
Bàsicament, la primera crida va ser del Parc Taulí, van començar amb ells i després pues, tothom que ens va conèixer per Instagram o Facebook doncs, van contactar i llavors pues, hem ajudat a Protecció Civil de Sabadell, Protecció Civil de Barberà del Vallès, CAPS, Sant Fèlix, residències d'avis i també hi ha una xarxa, la xarxa de suport de Sabadell, que distribueixen mascaretes a domicili per a la gent vulnerable.
Precisament, Monte ha fet una crida a empreses de la comarca que vulguin donar material perquè aquestes 35 cosidores puguin continuar treballant i abastint l'hospital i les residències de la ciutat.
Durant el confinament passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental. I combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que, en la mesura del possible, us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I què més ha passat a Sabadell relacionat amb el coronavirus? Doncs que l'Ajuntament farà un ple telemàtic el dimecres 29 d'abril a les 10 del matí per abordar modificacions de crèdit per afrontar la resposta al coronavirus i donar així continuïtat al procediment per aprovar definitivament el pressupost d'aquest 2020. D'altra banda, el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals demana als ajuntaments que disposen d'un cos de seguretat, com per exemple el de Sabadell, que transmetin als agents instruccions clares sobre les condicions del confinament i el desconfinament de la ciutadania en el procés de desescalada de l'alarma sanitària. L'entitat fa aquesta petició després que algunes de les sindicatures hagin registrat queixes en relació a les multes per presumpte trencament del confinament i també amb vistes al permís de sortida de menors que entrarà en vigor aquest diumenge. Precisament a Sabadell, en les últimes hores, s'han interposat 45 denúncies a sabadellencs i el volum total arriba ja a les 1.516 des de l'inici del confinament. L'alcalde de Palau-solità i Plegamans, Oriol Lozano, diu que la situació a Residencial Palau és estable i que la inspecció que l'Agència de Salut Pública ja ha fet aquesta setmana ha determinat que els protocols i la sectorització dels pacients s'està fent de manera correcta. Lozano ha indicat que Salut ha obert una auditoria al centre i ha demanat tota la informació referent a la gestió de la crisi per analitzar si s'ha actuat de forma correcta. D'altra banda, la multinacional sabadellenca Fluidra se suma a la fabricació de material sanitari que s'està coordinant des del 3D Surgical Planning Lab Partaulí. Aquest organisme és una entitat vinculada a la Corporació Sanitària de l'Hospital Partaulí. Repassem ara, però, què ha passat fora de la ciutat de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
El Parlament de Catalunya està en ple debat de pressupostos que s'està desenvolupant sense massa sorpreses, més enllà de ser el primer ple en què gran part de la votació es fa de forma telemàtica. Han defensat els comptes als partits del govern, Junts per Catalunya i Esquerra, i la formació que li dona suport en Comú Podem, mentre que la resta de formacions s'hi han mostrat contràries. Els números del govern Torra tiraran endavant, per tant, fruit del suport dels comuns. En aquests moments estan tenint la paraula en concret el diputat de Ciutadans, Martí Pachame, però en qualsevol cas abans d'ell han parlat d'altres diputats de les diferents formacions, tot plegat després del discurs que ha fet el vicepresident del govern, Pere Aragonès, vicepresident econòmic, que ha explicat, entre d'altres, com seran aquests números i ha explicat, sobretot, que els comptes generaran un abans i un després.
Estava convençut i estic convençut que obrim una nova etapa amb un molt bon pressupost capaç de posar a dia els serveis públics, de fer avançar l'estat del benestar i reforçar l'economia del coneixement. Estava i estic convençut que és l'oportunitat d'iniciar una nova etapa i amb un horitzó clar en la construcció de la Catalunya del futur.
Aragonès ha dit que els comptes hauran de recollir i abordar els reptes que ha obert la crisi sanitària del coronavirus, col·locant la qualitat de vida al centre de l'acció política. A banda, el ple ha aprovat abans al matí 7 decrets del govern amb mesures econòmiques i socials per combatre la crisi del coronavirus. D'aquí a mitja hora serà el torn de la votació dels pressupostos, que es farà just quan acabi aquesta sessió plenària en la qual estan parlant, com dèiem ara, els diputats de l'oposició, uns comptes que tiraran endavant amb els vots a favor de Junts per Catalunya i Esquerra, partits de govern, i En Comú Podem, que ja ha certificat que hi donarà suport. I precisament des del Parlament, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que cridarà als partits polítics, als agents econòmics, socials, culturals, científics i a les universitats per arribar a un gran acord de construcció post-Covid-19.
La meva crida, com la que vaig fer diumenge, és la crida a tota la ciutadania, a tot el talent de Catalunya per construir junts aquests futurs. Uns futurs i unes opcions segurament disruptives. És que han de ser disruptives respecte al sistema que fins ara hem tingut. I per això necessitem tot el talent del país. Necessitem els partits polítics, necessitem els agents econòmics, socials, culturals. Clar que sí, necessitem mobilitzar tot el talent de Catalunya per poder fer front al que ha de ser aquest pla en el que ens juguem, sincerament, el futur de les properes generacions de catalans.
Ho ha dit des de la sessió de control al ple d'avui. Per la seva banda, Ciutadans ha proposat a Torra un fòrum autonòmic per a la reconstrucció de Catalunya format pel govern i el Parlament. El PSC ha apostat abans, però, per impulsar un pacte català per a la reconstrucció. Dilluns arrencarà l'estudi serològic del Ministeri de Sanitat. Després d'un ball de dates, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que la setmana que ve es donarà el tret de sortida d'aquesta investigació, que ha qualificat de molt ambiciosa.
Quiero destacar que lo vamos a hacer con las comunidades autónomas, que es un estudio, es cierto, muy ambicioso, tal como ayer tuve ocasión de comentar en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, y que ofrecerá resultados preliminares ya significativos conforme vayamos recibiendo las distintas oleadas.
I ja ha explicat que tindrà tres onades que permetran tenir una fotografia de l'evolució de l'epidèmia al conjunt del territori espanyol i disposar de dades significatives a nivell de província. La investigació, ha dit, serà llarga per veure com les persones evolucionen respecte a la malaltia. Les comunitats autònomes seran les encarregades de proporcionar el personal sanitari necessari i adequaran la logística segons calgui. Es faran testos a 60.000 persones de 36.000 llars diferents arreu de l'Estat. L'Agència Europea de Seguretat i Salut en el treball recomana portar només l'equipament necessari per treballar, reduir el contacte físic al mínim, fer entregues ràpides, col·locar barreres entre els treballadors, facilitar la higiene o insistir que davant de qualsevol símptoma cal quedar-se a casa. És el resultat de les respostes a les preguntes pràctiques que estan plantejant tots els empresaris. Les empreses de moda es plantegen reforçar la desinfecció de les botigues, fer controls d'aforament, obligar els clients a portar guants o restringir l'accés als provadors a una única persona quan puguin obrir després del confinament. Mentre continua, però, el sector reinventa intentant pal·liar les pèrdues amb la producció de material sanitari o promocions i descomptes. La Confederació de la Indústria Tèxtil, el Texfor, calcula un impacte d'un 37% de la facturació anual per al coronavirus. I els morts per accident de treball pugen un 9,3% a Catalunya durant el 2019, segons recull l'informe de sinistralitat anual que publica Comissions Obreres. Mònica Pérez és la responsable de salut laboral del sindicat.
Tenim, per tant, un augment molt significatiu. Veieu un augment del 9,28% dels accidents mortals, considerant aquells que es produeixen in itinere o durant la jornada. Però els que més ressalten, els que més destaquen, són els in itinere, no?
Segons l'estudi elaborat pel sindicat, una de cada tres persones que moren en un accident de treball ho fan atenció en el desplaçament a la feina, un increment del 30% en comparació amb l'any anterior. Pareu bé l'orella perquè us avancem ara que la setmana que ve serà l'última de la programació Instagram de Ràdio Sabadell dels Sabadellencs Fem Coses. A partir de dilluns i atenció fins dijous pel compte de Ràdio Sabadell hi passaran l'estilista Silvia Uceda, que ens ensenyarà a endreçar el nostre armari al més estil de Marie Kondo. Gaudirem del Dia de la Dansa amb l'Escola de Dansa Bots i aprendrem a menjar bé i saludable durant aquest confinament de la mà de la nutricionista Laia Rovira. Tot plegat, com sempre, a l'Instagram de Ràdio Sabadell cada tarda a 6:45.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Un minut per 8:15 del vespre. Marxem. Això és tot per ara. Nosaltres tornarem amb la informació dilluns a les 9 als butlletins horaris, però recordeu que no descansem durant el cap de setmana i que us podeu seguir informats a través del nostre Facebook, del Twitter, d'Instagram i també del portal web de Ràdio Sabadell, www.radiosabadell.fm. Només ens queda desitjar-vos que passeu un molt bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.